si es la vida, si...
Forasteres Priuretines, un programa que parlem de coses que interessen a les dones per estar al dia,
per millorar, per passar l'estona, per riure, per fer confidències, per tafanejar, per aquí i per allà.
Un programa de dones per a dones.
Ah, i per homes sense complexes, també.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Forasteres Priuretines.
Un programa de benestar i imatge personal de la mà
de Montse Mateus Sant Vicenç, pedagoga, formadora i coach,
i de Fanny Frigola Forga, comunicadora, dinamitzadora i assessora d'imatge personal.
En aquest primer capítol, la Montse i jo us hem preparat tot un seguit de continguts. Pel que fa a la part de moda, parlarem de moda que no només és tendència, sinó també resistència, expressió i empoderament. Concretament us parlaré de què és la moda, què és la imatge i què és l'estil. I començarem a muntar, o intentarem començar a muntar, un fons d'armari de tardor amb recomanacions i amb una fórmula que espero que us serveixi. Perquè recordeu que si avui et sents guapa, seràs més feliç. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house.
I jo parlaré de benestar emocional. Avui us parlaré de com planificar-nos en el dia a dia per evitar l'estrès i poder fer tot allò que ens proposem. Ara ja estem a l'octubre. Enrere ha quedat el mes de juliol i a l'agost, que la veritat és que ha estat un estiu fantàstic, no?
Fantàstic.
Aquí a Falset hem fet un munt d'activitats, la piscina, dinars i sopars amb els amics, i després d'aquest desmadre, no? Ve el mes de setembre, hem de posar ordre, no? I aleshores hem de tornar a la normalitat. Sí. I aleshores això a vegades ens provoca estrès.
Molt d'estrès. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. I avui arrenquem amb una música que cada programa mirarem d'il·lustrar-vos amb una peça que ens agrada especialment. En aquest cas, portem la peça del Confusion Electric Light Orchestra. Avui, amb aquest grup conegut com ELO, un grup britànic que barrejava rock, orquestra i sintetitzadors, creant un so únic i molt avançat per la seva època. La cançó és Confusion, del 1979. Un tema que parla de la confusió en l'amor. Però atenció, tot i que el missatge sona alegre i ple d'energia, és d'aquelles cançons que et fan moure el cap i somriure, encara que parli de desamors i embolics del cor. El narrador se sent atrapat entre la felicitat d'estar enamorat i la incertesa de no entendre què passa. Tot sembla un somni. Cada moment amb la persona estimada és màgia, però també desconcert. I ara sí, deixem que soni Confusion.
Molt bé, doncs comencem la part de benestar emocional. Avui parlarem de com organitzar-nos per no tindre estrès. I hem preguntat primer de tot als nostres oients què és l'estrès.
Que important parlar d'aquest tema, Montse. M'agrada molt que parles d'aquest tema perquè és algo que ens sona d'una manera, però anem a aprofundir.
Per mi l'estrès és una resposta davant d'alguna situació que no puc gestionar o que no la puc controlar. I provoca doncs molta irritabilitat, ansietat també, insomni, tensió també muscular, sobretot pues, a les cervicals i a les lumbars. Estic neguitosa. Bueno, suposo que el fet de no poder controlar jo el que realment m'agradaria tindre me provoca aquest estat d'estrès, sobrecàrrega de feina, d'obligacions.
Doncs per mi l'estrès és un sentiment d'angoixa que et sent sobrepassat, no?, per la situació o per una sèrie de qüestions que veus que se t'estan acumulant, que no saps ben bé si podràs superar-les o quin és l'ordre que has de seguir per anar-te traient totes aquestes coses que tens pendents, no? I això per a mi és l'estrès. En el dia a dia, doncs, situacions que em puguin estressar, per exemple, a la feina, si tens allò 5 o 6 tasques que has de fer i veus que s'està passant el temps, només ne portes una o dues i que no saps ben bé si et donarà temps el que tenies previst fer-les o si necessitaràs més dies o si t'està acumulant la feina, això doncs estressa una mica. I també doncs, amb el temps lliure, que també voldries fer moltes coses i veus que el temps se'n va i que no ets capaç d'organitzar-te i fer les coses que tenies previstes, que has de descartar alguna perquè no tens temps de tot. Llavors seria això.
Doncs bé, com diuen els nostres oients, que ho han definit molt bé, quan tenim un estrès tòxic, no? Quan sentim que tenim més coses a fer de les que ens veiem capaços de portar a terme. Aleshores, a veure, sí que hem de fer una aclaració. Com diuen els experts, el neuròleg Álvaro Pascual Leone i el neurocientífic David Bueno, tenir una mica d'estrès és saludable. És a dir, nosaltres hem de tenir estrès perquè quan ens llevem pel matí hem de tenir coses a fer. Aleshores, això ens dona vidilla i això és un estrès saludable. Coses a fer. Però es converteix en tòxic quan ens supera. I a més, aquest estrès continuat que ens supera ens crea cortisol, bueno, ens provoca cortisol i aquest cortisol ens farà malaltir perquè ens inflamarà, doncs ens sortirà un èczema, no podrem dormir bé, ens fa mal l'esquena, no? Tots aquests símptomes que deien els nostres oients. Per tant, hem de tindre en compte de que aquest estrès tòxic ens fa malaltir. I per això avui jo us porto doncs, tres accions que ens pot ajudar a reduir aquest estrès. Primer de tot, què farem? Primer de tot farem una llista. Ha arribat al setembre, ens hem proposat molts objectius i el que farem és fer una llista de tot allò que volem fer. De les coses que tenim obligació, entre cometes, de fer, doncs per exemple, doncs la criança dels nostres fills, l'alimentació, les tasques de la casa, val? Altres accions, altres activitats que volem fer d'oci, d'esport, de manualitats, de
Una
cultura,
feinada, eh? Una
una feinada.
feinada.
Però
Jo
és
prenc
molt...
nota, eh? Però això que dius, de moment ja és una feinada fer
No, però la
llistat.
veritat és que fa un paper i anar escrivint tot el que volem fer. I després... Ara sí, farem aquestes tres accions. La primera, les tres accions, primer us les dic, seria eliminar, delegar i automatitzar. La primera serà eliminar. Què vol dir això? Eliminar vol dir que a les diferents etapes de la vida, val? A l'etapa de la criança, de quan tenim els fills adolescents, de quan ens fem parella, de quan ens separem, de quan tenim els pares a càrrec perquè són dependents, sigui el que sigui, a les diferents etapes de la vida tenim unes obligacions. I aleshores, per això a vegades hem de renunciar a determinades coses perquè aquesta etapa que estem vivint no ens permet potser fer tant d'oci o sortir tant, val? Ens hem d'adequar. Perquè una vegada li vam fer una entrevista al Rafael Sant Andreu, un psicòleg que coneixeu i que és autor de molts llibres, com L'art de no amargar-se la vida, que sortia molt a Tele2, i li van dir, escolti, com pot ser que vostè faci tantes coses i no s'estressi, no? Perquè aquest senyor fa conferències, escriu llibres, passa consulta, fa programes de televisió, i li van dir, com pot ser que vostè no s'estressi? I ell va dir, no, jo sempre treballo igual. Si faig molts programes, no escric. Si escric un llibre, igual no faig conferències. És a dir, nosaltres tenim les hores que tenim i amb aquestes hores podem fer unes feines. No podem fer totes les feines que potser voldríem. Hem d'escollir i, per tant, si hem d'escollir, hem d'eliminar les que no són importants o que podem postergar per més tard. Pot ser l'any que ve, pot ser d'aquí un mes o pot ser la setmana que ve. Una altra cosa que haurem de fer és, molt important això, eh? Sobretot senyores, 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 delegar. I delegar què vol dir? Delegar vol dir que una altra persona farà aquesta tasca que tu havies de fer. I què és molt important quan deleguem? Molt important quan deleguem és donar bé les instruccions. Donar bé les instruccions. Per què?
Consells savis.
Per què? Perquè, per exemple, imagina't que jo delego la fer la compra a la meva parella, val? I l'envio a comprar, no? I llavors em porta, i li dic, mira, també porta llet de cibada. I em porta la llet de cibada. Però clar, em porta una llet de cibada que no és la que jo volia, perquè jo volia d'una marca concreta i volia que tingués un percentatge concret de cibada. Què ha passat? Ell ja ha fet la feina que jo li havia enviat. Però si jo no li dono bé la instrucció, ni no li dono tota la informació, ell no es pot imaginar el que jo vull.
Bueno, a vegades també és allò, perquè jo un dia d'aquests vaig dir a una persona, i no diré qui, avui farem un pollastre rostit, i tinc cuixes de pollastre, però em falten salsitxes. Que podràs portar salsitxes? I sí, però saps quines va portar?
Frankfurt. Veus? No li vas dir bé la instrucció. Molt bé, també, a veure, hem de valorar i hem de posar en una balança. Què ens compensa més? Que ho fem nosaltres, clar, si jo ho faig tan bé, però no em compensa. Perquè si aquesta persona, la meva parella, em fa la compra, igual jo aquesta hora i mitja que invertia en fer la compra, la puc dedicar a fer esport, a anar a prendre un cafè amb una amiga, a fer alguna cosa que m'aporta més. I aleshores, quan jo delego, he de ser flexible. Flexible perquè, igual que jo, no ho farà l'altra persona. Però molt important que hem de valorar els beneficis que traiem en delegar. Donar instruccions. I després una altra cosa, no ho fan bé la primera vegada. Nosaltres ho fem bé perquè ho hem fet moltes vegades. Quan més ho faci, millor ho farà.
És veritat.
A més, moltes vegades ho fan malament expressament, perquè així no li tornes a enviar. Però nosaltres no caurem en aquesta trampa. Nosaltres delegarem. Una altra cosa molt important que podem fer, una altra de les tres coses que podem fer és automatitzar. I què vol dir automatitzar? Vol dir ajudar-nos de màquines o aparells que ens fan la vida més fàcil. I tot es posa, que ens ve el cap.
El mòbil.
El mòbil, la rumba, el robot de cuina. Val? Hi ha coses que ens fan la vida més fàcil. Si jo tinc una rumba i mentre es frega i escombra, jo puc potser cuinar i, a més, mentre cuino, puc fer dues coses alhora als fogons i puc posar una cosa al forn i mentrestant es fa sola. Vull dir, quan jo dic automatitzar, també dic reflexionar sobre aquelles coses que no em surten tan bé o que em provoquen caos i intentar fer-me la pregunta com puc millorar això perquè no em provoqui caos i no em provoqui estrès. Això per mi també és automatitzar, planificar.
Molt bé, això, Montse, que estàs dient, realment són tres punts que aviat són dits, allò que diu, sí. No? Aviat és dit.
Aquí hi ha feina,
aquí hi ha feina, perquè el d'eliminar, realment el d'eliminar, que aniria una mica lligat amb el que has dit, el planificar, és que és tot això. Jo ara no fa massa, vaig tenir un parell de dies que dic, ostres, avui i aquest m'han condit, m'han donat molt de sí aquestes jornades, i ha sigut per això, perquè em vaig planificar accions realistes amb el temps. El que has comentat abans, aquest escriptor que has dit que sempre està fent coses, però un dia fa una cosa, un dia en fa una altra. Això està bé per les persones que a vegades volem menjar-nos-ho tot en un dia.
Perquè el paper i l'agenda ho aguanta tot. No? I llavors escrivim coses i llavors ens sentim malament perquè no les hem fet. No, és que el dia no dona per més. Llavors hem d'escollir. Per tant, el que us aconsello és que elimineu les coses que no són importants o que en aquests moments no podem fer, que deleguem a tasques a altres persones i que valorem els beneficis que traiem de delegar i que automatitzem coses, ajudar-nos d'aparells o de vegades també de professionals, perquè, per exemple, jo vull fer la declaració de renda i obro el programa i abans no m'aclareixo amb el programa, l'angoixa que em crea, tot el matí amb aquell programa. I a més, quan he enviat la declaració penso que no ho he fet bé. Pues, potser si inverteixo uns diners i vaig amb un professional, guanyaré tot un matí i guanyaré salut i a més estaré tranquil·la que allò està ben fet.
Doncs em sembla perfecte. Espero que a partir d'avui ja comencem. Dissabte tarda, diumenge, començant a planificar. Forasteres Priuretines, un programa que parlem de coses que interessen a les dones per estar al dia,
per millorar, per passar l'estona, per riure, per fer confidències, per tafanejar, per aquí i per allà.
Un programa de dones per a dones.
Ah, i per homes sense complexes, també.
Doncs bé, ara anirem a una altra part, que seria el que us comentava abans. A veure, Montse, per exemple, si jo te dic, t'has preguntat mai per què tothom acaba portant pantalons amples, zapatilles blanques o jaquetes de cuir? Això és la moda. La moda podem dir... Què podem dir que és la moda? La moda és el conjunt d'estils, de colors, de formes i de peces de roba que en un moment determinat molta gent decideix portar. Però la moda no és només vestir-se, sinó també és una manera d'expressar qui som i com volem que ens vegin. La moda és una manera de comunicar. Amb la moda, amb aquesta roba que nosaltres decidim sortir al carrer o estar per cas, estar amb amics, mostrem l'estat que en aquells moments tenim. Aquesta manera de vestir-nos reflexa com ens sentim aquell mateix dia, no? I també podem dir que quan coneixem a les persones, per la manera que tenen de vestir-se, ja ens donen una informació a primera vista. D'entrada, volia comentar que aquest primer cop de vista, aquesta imatge primera, l'anècdota, us volia comentar l'anècdota del Pretty Woman, la pel·li que tots heu vist, que segur que la recordeu. Tu la recordes, Montse?
Sí, i tant, i tant.
Doncs quan la Julia Roberts...
I el Richard Gere també.
Bueno. Quan la Julia Roberts entra en una botiga de luxe, veieu, bueno, visualitzeu, vestida d'aquella manera, que va tota d'aquella manera, les dependentes la miren de dalt a baix i decideixen que no és clienta per elles. La fan fora, pràcticament. L'endemà, ella hi torna, però vestida de gala i carregada de bosses de compra. I les mateixes dependentes li pregunten: necessita ajuda? Necessites ajuda? Ella somriu i es deixa anar aquella frase mítica de gran error, enorme error. I és que la imatge enganya i a vegades jutjar per l'aparença ens pot costar molt car. En Jordi és fantàstic, aquí els comandaments. Abans de continuar amb més conceptes de moda, anem a veure què ens diuen dos dels nostres oients que ens han telefonat.
Doncs referent a la pregunta que si em sento lliure a l'hora de vestir, doncs te diria que si jo em sento lliure i vesteixo com m'agrada. Vesteixo només obligat alguna vegada per temes de celebracions o per algun protocol o pel tema de la feina, però el que és el temps lliure i més o menys el dia a dia, vesteixo com vull. Llavors penso que tothom hauríem d'agafar i vestir-nos com ens agrada, amb els colors, amb les talles i ser feliços com som. La roba al final és un complement que el pots saber combinar i treure un bon profit. Inclús de roba vella, roba que no passarà mai de moda, roba que tenies a l'armari, te'l pots tornar a posar, o inclús pues, roba més extravagant. Al final jo penso que bueno, hem de ser tots una miqueta atrevits a l'hora de vestir i mos costa. Jo sóc el primer, que a vegades diria, ostres, aquest color, quan ho proves i te sents còmode, s'ha d'agafar i s'ha de provar i a la vida hem d'intentar anar el més xulos i més guapos o guapes possible. Un petó.
Hola, bon dia a tothom. Doncs referent a aquesta qüestió, Fanny, a veure, vestit en llibertat significa, per mi significa pots poder triar la roba que em representa sense por al judici dels altres. Sobretot sentir-me còmoda amb el que porto, ja sigui per expressar la meva personalitat o el meu estat d'ànims. I també vol dir no haver de seguir normes imposades pel gènere, la societat o la moda, sinó vestir com vull, quan vull i per en qui vull, per mi mateixa, no? Vestir en llibertat, doncs, és un acte de respecte cap a un mateix i cap als altres, perquè tothom hauria de poder expressar la seva identitat a través de la roba sense patir discriminacions ni comentaris negatius ni res de tot això. I jo em pregunto si em vesteixo en llibertat. Doncs crec que sí, que quasi sempre em vesteixo en llibertat. I a més, quan més gran et fas, menys importa el que dirà la gent. Més te rellisca tot, no? Crec que això. Doncs això és tot. Espero que us hagi servit.
Doncs bé, hem pogut sentir a la Blanca i en Rafel. Gràcies, Blanca, i gràcies, Rafel. Ens han respost a la pregunta que si ens sentim lliures a l'hora de vestir, i ja ho heu vist. En Rafel es vesteix com vol i apunta al ser atrevit, i la Blanca ressalta que no vol seguir normes, per tant, posa de manifest que la moda ens fa sentir lliures. Una vegada dit aquest tema, que ja hem comentat, doncs, que la moda comunicava, que era aquell conjunt d'estils que sobretot expressava, també hem de tenir en compte que una de les principals crítiques cap a la indústria de la moda està en el fet que una persona que adquireix una estètica determinada i es revela com a singular, es desvia de les corrents de moda i en realitat està creant una altra moda diferent. Aquest és un punt que crec que és important, sí. Montse, no? És el que parlàvem l'altre dia.
Sí, a més, la Blanca també ho deia, no? De dir, ara cada vegada, quan em faig més gran, escolleixo allò que m'agrada i allò que jo vull i que em sento bé, no? Jo crec que és això, no? Que surten unes tendències, però que aquestes tendències després tu esculls allò que t'agrada i que et sents bé.
Molt bé. Ara, de cop i volta, podem sortir al carrer i, no sé, un exemple, les noies de 12, 13, 14 anys, aquestes preadolescents, quasi bé, la majoria, quasi bé, van totes vestides igual, molt iguals. Sí. Llavors,
però,
elles...
Però, a més, aquí, i si tu vas de viatge, tot el món occidental van igual.
Sí, 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 sí. Llavors, aquestes noies d'aquesta edat, no? Perquè al final la moda també, ara ho comentarem, marca també les generacions, aquestes noies fan moda, fan aquesta moda, no? Però, de cop i volta, si sorgeix una persona que porta alguna diferent, només pel fet de desviar-se d'aquella tendència, torna a fer moda en si mateix. Uh-huh. És un punt bastant interessant. També, el que ara la Montse deia, els carrers de Falset, de Barcelona, de Nova York, és igual, l'street style, conegut com a l'estil del carrer, sabem que hi ha tots aquests observadors, aquestes grans marques, que estan observant al carrer com van les persones, no? Sí. Perquè un dia llegia un article de quan van començar, és a dir, no haguéssim pensat mai vestir-nos amb un traje i un vestit i unes bambes blanques. Uh-huh. De cop i volta, aquests observadors que van veure, doncs, que sobretot en ciutats nòrdiques, sí. I que anaven en bicicleta, sí. O que havien de caminar...
La gent ha d'anar còmode, no?
Llargues distàncies anaven amb bambes. Llavors la bamba aquella es va insertar, es va introduir en el look casual del dia a dia, i de cop i volta ho van veure com una cosa, pues, super...
Xic, super modern.
Exactament.
També fa molt les sèries de televisió, els cantants, els jugadors de futbol, no?
Vull claríssim.
Dir, això és marca tendència, jo crec que...
Els referents, no?
Sobretot
no?
pel jovent. No?
Els referents amb tota la vida, està clar, no? D'aquí en podríem parlar molt bé, aquí entraríem ja en el tema del que és la publicitat i la promoció. També, un altre punt són aquests canvis constants, que la moda, si ens fixem, no? Són canvis constants, es detecten desitjos, necessitats i vinga, un altre estil, que a vegades també és un estil vell que ressuscita.
Sí. Jo que ja tinc uns anys, et dic, el que es porta ara, jo sembla aquelles senyores que em deien, jo això ho portava de jove, pues quasi, quasi.
Doncs aquí vaig perquè a la moda, en un context, dins d'un context històric i social, podríem dir que al llarg de la història la moda ha marcat aquestes diferències, no, aquestes, perdó, ha marcat diferències socials, no? La jerarquia, uns es vestien d'una manera, els rics, els pobres i els de per allà mig. Avui dia també és cultura.
Sí, està més a l'abast de tothom que tothom pugui escollir una mica com vol anar vestit. No hi ha tanta diferència.
Exactament. Per tant, reflecteix aquests canvis socials. La llibertat, la rebeldia, la creativitat... Wishing but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold the house. També podem parlar de la moda i les ètnies. De fet, la moda és com una gran maleta viatgera, que dintre hi portem peces d'arreu del món. Per exemple, els estampats africans donen vida i color a passarel·les de París i Milà. Els kimonos japonesos han inspirat dissenys moderns. I el turbant, la samarreta hawaiana o les sabates espardenyes, que Montse, tu comentaves abans, totes tenen arrels en ètnies i cultures diferents, no? També podem dir, per exemple, que els texans, que van estar inventats als Estats Units, van néixer com a roba de treball, van ser inventats per Jacob Davis i Levis Strauss el 1871, que eren dissenys originalment per homes, concretament per miners. I es van fer populars perquè en Marlon Brando i en James Dean, a pel·lícules, per exemple, The Wild One o Rebelde sin Causa, van simbolitzar aquesta peça de roba com a rebel·lió entre adolescents. El que deies de les espardenyes, també pensava que una noia es va comprar unes espardenyes perquè estaven de moda i quan les va ensenyar a l'àvia, l'àvia li diu: nena, però si això és el que es portava per anar a l'hort.
Sí, sí.
És el que deies tu de les coses, sí, que es van...
Sí, es van, no? Tornen, no? Com deien, és que tot això torna, no? Pues, sí, sí.
I, per últim, també dic que la moda és reivindicativa, les samarretes reivindicatives, no? Sí, sí.
Els missatges...
Els missatges, el futur és femení, el jo sóc dona, quin és el teu superpoder...
Aquesta m'encanta.
Aquí es tracta que també moltes persones, molts joves, es revelen i publiquen, diguéssim, amb la seva persona un missatge revelador, reivindicador. En definitiva, podem dir que a la moda és com un mirall de la societat que canvia amb nosaltres, que ens identifica i alhora ens permet jugar i crear la nostra pròpia imatge. Perquè, tal com dèiem, si avui et sents guapa, seràs més feliç. I la roba que ens posem ens ha de fer sentir bé, ha de fer-nos sentir contentes i guapes, ens ha de donar i fer sentir una sensació de benestar, perquè si no és així, recomano dedicar una estona a un assessor d'imatge. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it, love it. Tal com dèiem, anem també per altres conceptes que avui volíem deixar clar, que és la imatge. La imatge és el que la gent veu de nosaltres a primera vista. És el que projectem cap enfora, com una targeta de presentació. Llavors, aquesta imatge pot ser la imatge externa i la imatge interna, no? Per exemple, Montse, si jo et dic la imatge externa, quins elements formen la imatge externa? Podríem dir...
Doncs la nostra cara, la nostra roba, les sabates, si anem maquillats, si no, si portem el cabell d'una determinada manera, si portem un perfum, uh-huh. Si, bueno, el cabell també, molt important, el cabell.
Per davant i per darrere.
Sí.
Molt bé, doncs la imatge externa, que serien aquests elements, i també la imatge interna és, ojo, és la que tenim de nosaltres mateixes. L'autoestima que tenim, com ens sentim nosaltres quan ens mirem al mirall. Però d'aquest tema ja parlarem un altre dia. Aquí la Montse deia el rostre, que el rostre és el més ric dels emissors corporals. Aquesta potencialitat comunicativa de la cara s'explica perquè en aquesta zona estan localitzats, Montse, cuidado, els òrgans dels principals sentits. El nas i la boca són els principals instruments per mostrar disgust i fàstic. Les celles solen reflexar el procés de pensament, saps allò, aquell que aixeca la cella?
Sí, sí.
I de l'anàlisi mental, ja sigui per ansietat, sorpresa o per lentitud de pensaments. Així doncs, podem dir que aquestes dates, a veure què us semblen, els que ens esteu escoltant.
Això és molt important, això que diràs ara.
El 55% de la primera impressió de l'aparença és la imatge que donem. O sigui, imagineu-vos que quan veiem algú, un 55% de lo que pugui pensar de nosaltres és aquella imatge que donem, és la primera impressió, vale? Un 38% és la comunicació no verbal, vale?
Els gestos, la mirada,
molt
la
bé.
la postura del cos,
vale, exactament. I
només el 7% és la paraula.
La 7% és l'expressió verbal. O sigui, sí, que ja pots tu ja anar superpreparat amb ganes de parlar.
Sí, si vols et faig un exercici que li feia jo als alumnes.
Fes.
Perquè les coses no és com el que dius, sinó com ho dius. Jo puc dir, tonta. Puc dir, tonta. Estic dient la mateixa paraula. Però a la primera t'enfadaràs i a la segona és com si digués, ai, t'ha fet com una brometa, no? O sigui que el to de veu, la postura corporal, la mirada que jo faré acompanyant aquella paraula, és el que té una intensitat, menys intensitat, és un missatge dolç, és un missatge agressiu, perquè a vegades diu, no li he dit res, no li has dit res, però li estàs comunicant amb el teu cos i amb la teva postura, doncs, i si a més va acompanyat d'una xupa de cuero i d'unes cadenes i de no sé què, doncs encara es veu més, més dur. No?
Exactament, per això una paraula té una importància, però és tota aquesta càrrega, doncs, diguéssim, de comunicació no verbal, i l'expressió és així.
Sí, tots coneixem aquell xico duro, no?, que va amb camperes, els texans, la xupa, no?, i després és tot amb tatuatges, amb piercings, i després és dolcet, pues...
Això. Molt bé. Doncs, i ara, per acabar aquestes definicions, què és l'estil? L'estil... Tu què dius, Montse, de l'estil? Com definiries l'estil?
Bueno, l'estil és un conjunt de característiques, no?, que té cada persona, no?, i que fa que el mateix que pots portar tu o que et puc portar jo, depenent de la nostra essència, li donem un estil o un altre.
Exactament, doncs és així. L'estil és que cadascú té una manera de fer d'expressar-se, i és el que mostra. Des d'aquí estem veient en Jordi, que va amb una samarreta super reivindicativa d'un que està mig mort o no sé exactament què li passa, doncs bueno, avui en Jordi s'ha aixecat amb unes ganes de carregar-se algú. Jordi, bé, l'estil es queda clar, no? L'estil és el que ens defineix. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. Doncs ja per anar acabant aquestes parts d'aquesta moda, imatge, és com si anéssim obrint calaixos. Hem definit moda, estil, imatge, i ara anem a obrir aquí les portes de l'armari i us pregunto, que somriu, que esteu contents i contentes, homes i dones, quan obriu l'armari i us vestiu? Us fa il·lusió vestir-vos al dematí? Bueno, hi ha moltes persones que dirien que no, que tindrien un somriure sorno com algú que estic veient, però hi hauria moltes persones que realment estaran escoltant-nos, perquè per elles sí que té, per elles i per ells, sí que té importància parlar de tot aquest tema. Que us recordem que esteu convidats, Montse.
Clar.
Us convidem a... Sí. Després ja us donarem els nostres telèfons perquè podem quedar, perquè podeu venir amb nosaltres i podem gravar moltes coses i parlar d'aquests temes, perquè ens agrada sentir-vos, evidentment.
I també us posarem a l'email, quan pengem el programa de ràdio, posarem els nostres mails perquè ens feu suggerències, per si hem dit una cosa que no creieu que no esteu d'acord o que sí que esteu d'acord, no? I així el proper programa, doncs, farem un recull de totes aquestes suggerències o missatges.
Doncs vinga, va, ara ja, com que tenim ganes d'anar a fer el vermut, anem a parlar què és un bon fons d'armari. A veure, un bon fons d'armari és aquelles... està composat, podem dir, per aquelles peces bàsiques que són atemporals, de formes simples i colors neutres, que combinen pràcticament totes entre si i que ens permeten cobrir totes les possibles situacions que ens puguem trobar en el nostre dia a dia. És a dir, quan la Montse ens començava avui parlant de la gestió del temps... Els que ens esteu escoltant, us vestiu, us organitzeu de moltes maneres, però avui anem a fer incís amb aquesta gestió del temps també a l'hora de vestir-nos. Val, per tant, un armari ha de ser ordenat, les peces de roba han d'estar, evidentment, ben conservades, ben guardades i ben doblegades, perquè ho veiem bé el que tenim, no allò que sembla un gargamellat allà dintre. Hem de treure les peces que no ens agraden, perquè si tenim peces que no ens agraden i que no ens posem mai... ocupen espai, i allò és un...
És un roba energia, tot allò.
Molt bé, és exactament. S'han fet llibres, no?, sobre aquests temes, roben energia. Tu has d'obrir i que el que hi hagi allà a tu t'agrada, et vagi bé i t'agradi. Te vagi bé de talla, no allò que dius, oh, és que m'apreta i ja m'ho posaré quan m'aprimi. Que de moment no, doncs vinga, doncs fora. I conservar aquestes peces... que també, si tu vols, aquelles que et porten bons records o que són una mica especials, però una mica com arraconadetes, vale? I una cosa, abans es deia que no barregéssim peces d'altres temporades, però això ara és diferent. Ara us ho comentarem, peces d'estiu es poden fer servir a l'hivern, es poden tunejar i pim-pam. Per tant, aquest armari tan bàsic, i diguem, ha de tenir, per exemple... Camisa blanca, a qui li agradi blanca, qui no. La Montse avui porta una camisa blanca. A mi rarament me veureu amb una camisa blanca, o pot ser una camisa negra. Samarretes blanques, blanques i negres, el que diguem. Cadascú el color que més prefereixi. Ara que anem de tardor hivern, jerseis de collal, el negre i el camel, per exemple, caçadores de pell, caçadores d'ante i caçadores texanes. Jerseis, algun d'obert, algun de tancat i algun de pelut. És una opinió. Una americana i una armilla. Com ho veus?
Perfecte.
Vale? Obrim l'armari. No cal ara que tinguem aquells vestidors que ja ens agradaria, com aquelles...
No, però allò és de revista, allò no existeix.
Ah, això mateix, molt bé. Nosaltres tenim aquell armari que guita fa que tres pams, però que aquí dintre hi posem aquestes peces de dalt. Després, per abrigar, podem tenir un abric d'aquells de tall masculí, que crec que tu en tens un, Montse, una gabardina o un plomífer, això sí. Ja...
Aquí falset va bé, aquí al Priorat allò de la pluma va bé perquè abriga, pots posar el cotxe, no s'arruga, té moltes avantatges, no pesa...
D'acord, la gabardina també ens dona una alternativa i l'abric de tall masculí per certes ocasions, val. I les parts de baix, una faldilla llarga fins als turmells, curta o fins als genolls, això ja, posem una faldilla que us agrada més, una faldilla fosca, uns texans, està clar, uns xinos de pell o de resina, que són, que aquests més o menys tots en tenim, un vestit negre de crep o de punt de seda, i per aquell qui vulgui, doncs, un traje, un vestit jaqueta, val. Així doncs, ja us deixo uns deures per fer durant aquest mes, perquè estarem un mes a tornar-nos a trobar. Podeu anar preparant aquest fons d'armari.
Sí, sí, sí.
Benvinguts a la maleta d'experiències. Cada mes, un viatge sonor per tot allò que ens fa vibrar.
On descobrirem concerts, vespreig, wine bars, restaurants, pel·lícules, sèries, llibres, festivals i espais que ens transmeten benestar. Doncs saps què, avui, Fanny, a la maleta porto tres coses, te les explico.
A veure.
Mira, primer de tot, el Festival Terrer Priorat, un festival, bueno, molt, molt, molt interessant. Comença el mes d'agost i acaba el mes de desembre i es fan diverses actuacions per diferents pobles de la comarca. Val? Va començar el 2017 i el que intenta és unir, val, el que és la cultura, que és a dir, aquests espectacles de música, de dansa, diferents, el món del vi i aquest paisatge i aquests racons tan bonics que tenim a la comarca. Llavors, veus l'espectacle, tens la copa de vi, estàs en un lloc molt bonic i envoltat d'amics. Un quarteto...
Home,
millor...
són molt espavilats aquests del terreny.
Sí, sí, molt bonic. Llavors, jo us recomano, al mes d'octubre fan una activitat al Cal Conte de Torroja, una Ull de Molins, una Escaladell i una ruta en bicicleta per les vinyes del Priorat, que també pot ser molt interessant. Aleshores, us recomano que entreu a la pàgina web d'ells i mireu més i agafeu més informació. I després, avui, aquesta tarda, en Fanny, ja veuràs on anirem. Anirem perquè aquesta tarda fan el cinquè certamen literari de la Neus Català, que organitza Òmnium Priorat, i aquest any el fan a la Vilella Baixa. I a les 6 de la tarda faran l'entrega de premis i després hi haurà un espectacle teatral que es diu Deix, de la companyia Atípica, i l'entrada és gratuïta. I a més, hi haurà una copeta de vi i una miqueta de coca. O sigui que aquesta tarda...
Ja tenim plan.
Ja tenim plan. I demà tenim un altre plan, Fanny. Demà anirem a l'Artesana i veurem l'última pel·lícula d'Alejandro Amenábar, que és El cautivo, que tracta sobre una part de la vida de Cervantes. Per tant,
no me la perdré.
Per tant, avui bolso, a la tarda bolso i a la Vilella Baixa, i demà bolso
i
al cinema. I després totes les actuacions que tenim del terrer. Un no parar. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold the house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers, you could be casual. I fins aquí el nostre programa d'avui, falsetans, falsetanes, i on t'arribi tot aquestes... A tota la comarca.
Aquestes emissores, evidentment.
Sí, sí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, hem estat molt bé. Ens hem passat, nosaltres ens ho hem passat bé i esperem que vosaltres també.
Nosaltres hem rigut molt. D'això es tracta, de poder compartir... Per Bueno, Montse, a part de riure molt, el que nosaltres, el nostre objectiu quin era? Que us hagi servit d'algo el que us hem explicat.
I tant.
I recordeu que d'aquí un mes, el proper dia, el proper programa, que serà, com diguem, doncs, d'aquí
al
mes de novembre, vindrem doncs, amb més cosetes, amb més bogues, amb més tendències, amb més modes, més competències, amb empoderament.
I més benestar emocional,
Doncs passeu un bon mes.
Bon octubre.
I sobretot escriviu-nos en els emails que trobareu en el podcast de la ràdio Ràdio Falset i ens podeu demanar temes que us interessaria que comentéssiu, per què no?
I moltes gràcies al Jordi Soldevila per fer-nos de tècnic.
Jordi!
Moltes gràcies, un petó per tots!
Petons!